Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Manchester City, dissabte que ve, dos quarts de dues. Aquest United que està en forma.
Sí, sí.
Ha tornat bé després del Mundial. Ja va acabar bé abans del Mundial i ha tornat encara millor. Un Rashford que està en plena ratxa. Recordem que és el rival del Barça a l'Europa League en aquesta ronda de setzens de final, amb tornada a Old Trafford, i que ara mateix pinta a rival complicadíssim per l'equip de Xavi Hernández.
Sí, sí. La sensació que li ha anat bé la marxa de Cristiano, que aquell vestidor...
Era un problema.
Sí, sí, s'ha d'alguna manera irejat.
I que veurem qui arriba, perquè continuen mirant el mercat, són el nom de Memphis aquests últims dies per poder aterrar una altra vegada a Old Trafford, per ocupar aquest buit que ha deixat Cristiano Ronaldo. Per tant, que en el mercat d'hivern el més probable és que s'acabin reforçant una miqueta més.
Sí, de fet, veia avui l'especialista en Mercato, Fabrizio Romano, que parlava d'un altre davanter neerlandès, de Weghorst. Sí, sí, exacte. Que el United també hauria fet algun moviment per intentar fitxar-lo.
A veure com s'acaba reforçant encara més l'equip de Ten Hag, que li va costar agafar el to amb el nou entrenador, amb l'ex de l'Ajax, a la banqueta del United, però que de mica en mica li està agafant, i de quina manera. Ataca el City en aquest monòleg a l'Etihad, Gerard.
Un rondo espectacular i interminable. Compte la rematada, Marés, fora! Buscant el pal llarg, sí, amb el camp esquerre. Sempre, sempre perillós quan és a la frontal de l'àrea. A més, l'opció de xut era molt clara, perquè no hi havia cap jugador del Chelsea a prop del futbolista del City, i la rosca era boníssima, com ha anat tancant la trajectòria de l'esfèrica Marés, que li ha faltat ben poc per fer el 4-0, seria el seu segon en el compte particular, mentre el Chelsea, un altre canvi, marxa Mason Mount i entra, atenció perquè he de mirar el nom abans de fer el dialing,
a veure,
Chukwuemeka. Chukwuemeka diria que es diu. Futbolista que estava a l'Aston Villa i que va sonar fins i tot pel Barça en algun moment de l'estiu passat. Al final el Chelsea el va acabar fitxant. Futbolista molt jove i que, en fi, que promet. La rematada ara és de el Chelsea, de Hutchinson, el jamaicà. Marxa directament a fora a la dreta de la porteria de Kepa.
S'ha acabat la jornada ara sí a l'hoquei lliga masculina, ha acabat perdent 5-2 al Lleida de la pista del Liceo, per tant el Voltregà de totes equip de la Copa del Rei. També l'últim partit en acabar-se ha estat un Calafell 3 Igualada 3, la qual cosa, com dèiem, deixa Barça, Liceo, Noia i Reus com a cap de sèrie en el sorteig de la Copa. Calafell, Igualada, Caldes i Voltregà també classificats per aquesta Copa del Rei, que es disputarà a Calafell, el mes de març, aquesta competició de la Copa del Rei masculina d'hoquei patins. La hoquei lliga femenina encara li queden, si no vaig errat, una jornada per acabar-se la primera volta i per acabar de definir quins són els equips classificats en aquest cas per disputar la Copa de la Reina. Té una falta perillosa el Sevilla, el Sánchez-Pizjuán contra el Getafe.
Hi ha una reunió que sembla allò molt nombrosa. Va, abans del llançament de la falta, Gudel, Rakitic, Acuña i Joan Jordán discuteixen a veure qui llançarà la falta. No veig que posi una tanca molt tupida el Getafe. A veure què decideix el porter dels madrilenys. El 32 de la primera, ha marxat ja Jordán.
Sí, sembla Acuña molt decidit a voler-la xutar, sí, ell.
Quatre homes a la tanca, n'hi ha un parell del Sevilla que es posen a davant per molestar. Acuña o Rakitic, diria. A veure, xiularà l'àrbitre del partit. Finalment el xut de Gudel, cap dels dos, fora. 33 de la primera, Sevilla 0, Getafe 0.
Tenim curiositat per saber què ha passat avui a la ciutat de Mercedes,
molta,
a la província
molta,
de Corrientes, a l'Argentina. Abans l'he rebatejat Gauchito Hill,
Gauchito,
i no Guachito Hill, que l'he rebatejat abans de la publicitat. Mira, saludem la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, la Berta Raventós. Hola, Berta, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. Ets a Mercedes, Berta. On para això?
Soc a Mercedes, que està a la província de Corrientes, que queda com a 800 quilòmetres al nord de Buenos Aires. I aquest cap de setmana, avui en concret, avui 8 de gener, és el dia del Gauchito Gil, és el dia que es commemora un dels sants pagans més arrelats a la cultura folklòrica argentina.
Gauchito Gil.
I, sí, Gauchito Gil. És un personatge molt, molt estimat. Milers d'argentins en són devots. Era un gaucho, que és un home del camp, de típic del segle XIX, de quan tot era campo. I ell, el Gauchito Gil en concret, doncs era un home que anava a cavall, que es feia cura de la vida rural, i era una espècie de Robin Hood de la zona, que robava els rics per donar-los als pobres. Llavors també es va negar, per exemple, a participar, a lluitar a la guerra de la Triple Aliança, que va ser d'Uruguai, Brasil i Argentina contra Paraguai, perquè va dir que això estava enfrontant a germans, i per motius com aquests, entre això que robava i de més, doncs el van executar un 8 de gener, i al lloc on el van executar ell hi té el seu santuari, ara mateix.
Té un santuari, Gauchito Gil, que és un personatge, per tant, com ens expliques, molt, molt estimat a l'Argentina.
Sí, i de fet, bé, això, que cada 8 de gener venen milers d'argentins d'arreu del país, des de l'altra punta del país arriba gent per saludar el Gauchito Gil, fan cua durant hores per veure la imatge, per dir-li gràcies per tots els favors concedits, per demanar-li alguna cosa. És una festa molt popular i molt, molt sentida també, i aquest any en concret se li ha afegit una vessant que té a veure amb el Mundial de Futbol, perquè els promeseros, que són les persones que prometen alguna cosa al Gauchito Gil a canvi de que ell els doni algun favor, doncs s'ha afegit una nova corrent de promeseros, que són els promeseros de camiseta, que es diu, que són aquests que li van demanar al Gauchito, sisplau, ajuda a la selecció argentina a guanyar el Mundial i et vindrem a veure. Llavors, escoltem una mica el tipus de promeses que han fet aquest tipus de nous promeseros per venir a veure el Gauchito Gil.
Estamos cumpliendo una promesa. Cuando llegó la final, dijimos, nos juntamos todos y dijimos, si llega a salir campeón, nosotros vamos a ir al Gauchito Gil.
Vinimos hasta acá con un grupo de gente que es devota, que viene todos los años. Salimos ayer a las 7 de la tarde de Rosario y llegamos hoy a las 12 del mediodía. O sea, tuvimos un viajecito.
Que empatan el partido, no paraba de pedirle a la imagen que no nos abandone ahora. Y bueno, cuando llegó a la instancia de los penales, bueno, uno sabe qué suerte, y al ser muy devoto del Gauchito, le pedía continuamente.
Y agradecer, ¿no?, por todo, por la familia, por el trabajo y por lo que es nuestra Copa del Mundo.
Doncs déu-n'hi-do, el Gauchito Gil venerat avui amb raó, perquè evidentment li van demanar, i el Gauchito ha complert i ha donat el títol de campió del món a l'Argentina. I aquí m'he d'imaginar que hi ha una figura seva, una estàtua del Gauchito Gil aquí a Mercedes.
Sí. Sí, hi ha una, o sigui, a Mercedes ciutat, tu surts una mica, hi ha com 5 quilòmetres de carretera, i allà és on el van executar i on es va fer el santuari. Allà hi ha doncs una imatge amb una vitrina, també hi ha com una capella amb tot de plaques així de xapa que tenen doncs escrits de part de famílies senceres, gràcies pels favors concedits, etc. I també moltes ofrenes. De fet, un dels destacats d'aquest any ha estat que el Roberto Ayala, que aquí li diuen el ratón, que és el mà dreta d'Scaloni i exjugador de la selecció argentina, va enviar una samarreta aquí a Mercedes perquè se li entregués el Gauchito Gil com a ofrena perquè la selecció argentina guanyés. O sigui, que és una cosa, això de les càbales, de la màgia al voltant del futbol i dels rituals que hi ha al voltant de que un equip tingui l'energia, no?, de tota la gent, també es contagia, també es practica dins del mateix equip i dins del mateix cos tècnic de la selecció.
Déu-n'hi-do, i escoltàvem gent, com venia de molt lluny fins aquí, fins a Mercedes, per agrair-li el Gauchito Gil. En aquest cas és una promesa futbolística, però sentíem aquest últim document que deia que evidentment havia demanat per la família, per la salut, però no només aquest any coincideix que és el Mundial, i evidentment té més feina el Gauchito Gil, Berta, però cada any diríem que té promeseros, eh?
Sí, cada any té promeseros, i jo diria que amb aquesta victòria del Mundial hi ha gent que ja s'afegirà a venir cada any, perquè el ritual o el que és habitual és que cada any vingui la gent a saludar el Gauchito Gil. I sobre el Mundial, és una cosa curiosa, és un fet curiós, que hi ha molt consens en que aquest Mundial d'aquest any ha estat especialment cabalero, especialment de les càbales. De fet, no només, o sigui, tothom s'ha posat a fer càbales, hi ha hagut, xerrant així amb gent ahir a la festa del Gauchito, molta gent explicava, doncs, és que aquest any m'ho he pres molt en sèrio perquè tenia molt a veure amb això, amb la unió del poble argentí, perquè, com sabeu, l'Argentina doncs, està en una greu crisi econòmica i una cosa que els esperançava molt era guanyar el Mundial. Sentim també una noia que parla de les càbales i de com ha anat en aquest sentit el Mundial d'aquest any.
Este Mundial en particular fue distinto, el primero sin Diego acá en la tierra y también mucha fuerza colectiva de toda Argentina para que Messi pueda levantar la copa. Parece que toda esa unión y esa fe hizo al resultado que tenemos hoy.
Doncs les càbales, mira, recordo el dia de la final que baixaves, Gerard, aquí a baix al carrer Buenos Aires, al costat de la ràdio aquí a Barcelona, i et trobaves una parella d'argentins que portaven una samarreta d'Argentina agafada de la mà, sí, perquè van anar a veure el segon partit del Mundial amb la samarreta no posada, sinó així agafada de la mà.
Van guanyar
i van dir, esto cábala, me'n recordo perfectament d'aquell home que va dir cábala 40 vegades en els dos minuts de conversa que vas tenir, i patapam, campions del món, a Qatar. Molta samarreta argentina, avui m'he d'imaginar, Berta, aquí a Mercedes o no?
Sí, molta samarreta de la selecció, òbviament molta samarreta del Messi, fotos del Messi, pòsters de l'equip, o sigui, no és una festa, no us penseu que això és una festa sobre el Mundial, la festa del Mundial ja va ser, però realment se li ha afegit aquest component a la festa tradicional del Gauchito, que és una cosa que passa cada any, sí o sí, plogui, nevi, passi el que passi, i bueno, plogui, nevi gens, perquè estem a 40 graus aquí a Mercedes, per tant, portem dos dies sota el sol, la gent fent la cua per saludar el Gauchito, i sí, en aquesta cua llarga, doncs, he pogut veure moltes samarretes de la selecció, molta gent que havia fet la promesa i que aquí està.
Acabo amb les dues últimes i després m'he d'imaginar un pícnic aquí, que la gent es troba i aprofita per fer un dinar a la germanor, o com funciona això?
Funciona, com que hi ha tanta gent, realment està bastant ben organitzat la carretera que arriba fins al santuari, des de Mercedes, són com 5 quilòmetres, llavors aquests 5 quilòmetres la vora de la carretera està a disposició, diguéssim, com a càmping, perquè aparquin cotxes, autocars, no us ho podeu arribar a imaginar quants autobusos han aparcat aquí, i la gent s'instal·la doncs, en tendes de campanya i treu la parrilla i es fa les milaneses o el que sigui, sí, la gent comparteix, però és bastant, diguéssim, grups que ja es coneixen. I després també, com a les instal·lacions, als voltants del santuari, a les instal·lacions pròpies del Gauchito, doncs també s'han instal·lat moltes paradetes de menjar, moltes botigues de paradetes de souvenirs, de banderes, d'espelmes, de tot el que us pugueu imaginar del Gauchito existeix. Mates del Gauchito, pòsters del Gauchito, clauers del Gauchito, tot. És una figura super, super estimada i aquest any doncs, té aquest punt d'afegit del Mundial que ha sigut molt bonic de veure, realment.
Tu has estat promesera o no, Berta?
Jo no, però he vingut amb una amiga que sí, que no ho havia fet mai havia parlat del Gauchito, no és gens creient, diguéssim, ni devota del Gauchito, però en aquell partit d'infart que va ser la final... no sabia on agafar-se, literalment, a la vida. O sigui, va sortir del bar, se'n va anar a una parada d'autobús al mig de Buenos Aires, i es va ajupir, i com que no sabia què fer, què havia de fer, que no podem estar en aquest moment, no sé què, va dir, Gauchito, por favor, ajuda-nos a ganar. I ella mateixa deia, què estic fent si jo no soc devota al Gauchito? Però bueno, com que li va prometre, doncs aquí estem les dues.
Doncs aquí heu guanyat uns quants adeptes més al superesforç, com a mínim, del Gauchito Hill, des d'aquest cap de setmana. El seguirem cada 8 de gener, a veure què passa a la ciutat de Mercedes, en aquesta província de Corrientes, a l'Argentina. Berta Reventós, gràcies per explicar-nos-ho i apropar-nos la figura del Gauchito Hill avui a RAC1.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Gauchito Hill, déu-n'hi-do, la febre pel Gauchito. Una gentada de por, que cada any hi deu anar, i aquest any amb més raó, amb el munt de samarretes de l'Argentina avui en aquesta ciutat de Mercedes. Tot serveix perquè acabi Messi aixecant la Copa del Món a Qatar amb aquella túnica que no calia que li posessin. amb Sant Pagà, el Gauchito Gil. Ha marcat el City sense el Gauchito ajudant-lo, Ballera.
El quart no ha estat Gauchito, sinó que ha estat Riyad, el golejador, Riyad Mahrez, de penal, un penal que li han fet a Phil Foden. Koulibaly no toca la pilota i per mi fa caure Foden, el dubte era si la tocava, per mi no la toca. El penal l'ha llançat Marès pel mig, una mica a la dreta, enganyant el porter, però xutant a trencar. Un altre bon penal llançat per Riyad Mahrez, que, recordo, obert el marcador bungolàs de falta per l'escaire. Queden 5 minuts i mig, 4 minuts i mig pel final, més l'afegit. Manchester City 4, Chelsea 0. El Manchester City serà la quarta ronda de l'FA Cup. I el Chelsea té certs problemes en aquest tram de temporada, amb moltes lesions, amb la necessitat d'haver de lluitar per la Champions. I a veure què passa, perquè ara mateix no està gens clar. De fet, si hem d'apostar per un dels favorits que es quedi fora entre els quatre primers de la Premier, jo crec que el Chelsea té tots els números de no entrar entre els quatre primers i, per tant, de potser perdre's la Champions l'any que ve.
Li podrien xular un penal en contra a l'Aston Villa d'Unai Emery. L'agafada potser és fora, Molló? I no és dins, I se salva una Emery d'un penal en contra. 1-0 guanya l'Aston Villa. Som també la recta finalíssima d'aquest partit contra l'Estevenage. I ho està revisant el VAR. Entenc que està revisant això,
jo
no?
També,
si és dins o fora.
Tot i que després també et dic que quan posa el peu al jugador de l'Aston Villa, també se la juga,
I porten una bona estona, Però... La terra, que normalment la cosa va bastant més ràpida, porten una bona estona mirant-s'ho i remirant-s'ho.
Sí, és que està realment al límit, clar, entenc que miren el moment que el deixa d'agafar, no quan comença, perquè quan comença, estic d'acord,
és fora,
que
clarament,
és fora clarament, però aquí el que s'ha de mirar és també quan el deixa anar. Ara, mira, veus, ara també miren quan posa el peu al jugador, que realment
mira, ara li diran i sabrem si hi ha penal o no en contra de l'Aston Villa. Penal. Ho està comunicant als jugadors penal, i diu penal. Que és penal,
Sí, sí, penal. Per tant, l'Stevenage, que és equip de la League 2, és a dir, de la quarta divisió anglesa, podria empatar el camp de l'Aston Villa al 42 de la segona part. Recordo que si empata hi ha replay, per tant, un partit més a afegir al calendari dels dos equips. Però primer ha de transformar el penal, un partit en què, per cert, han estat titulars Douglas Luiz, ex del Girona, i Coutinho, ex del Barça, l'Aston Villa. Coutinho ja ha estat substituït durant la segona meitat. A veure si es llança el penal.
Tothom fora l'àrea, donarà el senyal a l'àrbitre perquè es pugui executar. Allà hi va.
I gol. Enganyant el porter de l'Aston Villa, marca el gol de l'empat. Reid, diria, per l'Stevenage, aquest equip de quarta divisió. Els aficionats que hi ha a l'estadi, òbviament, a Birmingham ho celebren molt. Aston Villa 1, Stevenage 1. Té poc temps, 2 més l'ha afegit l'equip d'Emery per evitar el replay.
El replay al camp de l'Stevenage, clar, és que és festa doble. Això, no només empates, sinó que t'assegures una altra festa a casa. Veurem quan marqui el calendari per decidir qui acaba passant aquesta ronda de la capa.
Trobo que això passaria molt poc, no? Trobo que hi ha molt nivell a la tercera, a la quarta divisió anglesa. És a dir, tu aquí t'imagines un equip que hauríem d'anar a la...
La quarta és la segona federació, no?
A la segona federació guanyant el camp del Celta o del... no sé, per dir un equip, o el Getafe... A mi em costa, la veritat.
Sí, també quan vagi,
matant,
quan vagi l'Aston Villa al camp de l'Stevenage, el camp de l'Stevenage segurament no s'assemblarà gaire tampoc als camps de segona federació que tenim a casa nostra.
També,
vull dir que allà també diríem que tot se'n té bastanta més cura d'aquest futbol per sota de la Premier que no pas el que se'n té aquí a la Federació Espanyola. Déu-n'hi-do la boira com baixa en aquest Sampdoria a Nàpols, Molló.
Sí, sí, no és qüestió de bengales, sinó que Genoa efectivament està baixant la boira de mala manera. Per cert, crec que no ho hem acabat confirmant, l'expulsió de Rincón, el jugador de la Sampdoria, abans del descans s'ha confirmat per una entrada que per mi era de vermella. S'ha mantingut... de fet, al final el VAR no li ha dit a l'àrbitre que anés a mirar la jugada al monitor. Per tant, Sampdoria 0, Nàpols 1, la Sam amb 10, el gol del Nàpols, del líder de la Sèrie A, al minut 6 de la segona part. Mira com riu, per sota el nas Dani Puntiprats. L'ha marcat Oshimen, el nigerià, el Pichichi, que porta 10 gols a Itàlia.
I a primera, marcat el Sevilla, un argentí, precisament, parlant del Gauchito Gil.
Sí, està jugant molt millor el Sevilla, però és veritat que totes les jugades a pilota aturada estan portant perill. El gol del Sevilla falta pilota lateral i rematada de cap del Toro Acuña, que no ha marcat molts gols amb el cap, precisament. Però l'argentí, encara de ressaca dolça del Mundial, doncs ho ha celebrat així, amb un gol de cap. I han anul·lat un gol per pèls d'Enes Unal, que era una delícia tècnica, però per poc, per un peu, però el jugador turc estava més avançat que el rival.
Fa el segon l'Estevenage al camp de l'Aston Villa.
El de segona federació, veus?
Això sí que és històric, ara sí que em pugeixen però absolutament.
Quina badada la sortida d'un córner, per favor, de l'Aston Villa.
Emery està a punt de fer història en negatiu. El tècnic Bas, perquè el seu Aston Villa ha encaixat dos gols en 3 minuts i, per tant, Aston Villa 1, Estevenage 2, que ara, tipus PSG, aquell sí. 6-1, d'Unai Emery, perquè us en feu una idea, d'Unai Emery després d'aquest córner llançat en curt.
Que però està sol, absolutament sol, i li fica pel pal curt, a sí, més, sí. al porter.
Sí, sí, no està gaire fi tampoc al porter, però clar, també és que li deixen 3 metres al jugador de l'Estevenage per fer el gol de la victòria. 1-2, som al 90, vaja, queda el temps afegit. L'heroi Campbell es diu. De nom, ara us ho dic, Dan Campbell és l'heroi ara mateix, 21 anys, ben jovenet. Aquest nano de moment està donant a l'Estevenage de la quarta divisió anglesa la classificació al camp de l'Aston Villa.
I pujaria, evidentment, al lloc on hi ha els aficionats de l'equip visitant avui al camp de l'Aston Villa, en aquest Villa Park. Dos d'afegit tindrem, de fet un ja només queda l'Etihad.
Sí, 50 segons perquè s'acabi el partit, City 4, Chelsea 0. El Chelsea, que serà un altre Premier que s'anirà al carrer, el Chelsea, l'Aston Villa, el Newcastle, uns quants que se'n van al replay. No sé si a banda d'aquests tres que he dit n'hi ha algun més que s'hagi quedat
sí,
fora, jo diria
però vaja,
que sí.
Són dels de la zona baixa, Nottingham Forest i Bournemouth, crec que són els altres.
N'hi ha 5
que han quedat fora.
5 a les primeres de canvi, perquè aquesta és la primera en la qual entren equips de primer.
I el Leeds, de Premier, no?
El Leeds crec que ha acabat empatant el temps afegit.
D'acord.
2-2 i per tant anirà al replay. Però vaja, déu-n'hi-do, ja són una quarta part dels equips de la Premier, és clar, alguns condicionats evidentment per aquests duels directes que hi ha entre equips de la mateixa categoria. S'acabarà el partit a l'Etihad, xiula l'àrbitre, Manchester City 4, Chelsea 0, s'abracen Potter i Guardiola. Guardiola encara buscant el que seria el pòquer de títols, viu a la Premier, evidentment, viu a la Copa de la Lliga, viu a la Cup, i també viu a la Lliga de Campions.
Sí, deia abans que tenia partit de Lliga dissabte, però abans en té de Copa de la Lliga, dimecres, al City, al camp del Southampton. Ja també el calendari està carregadet a Anglaterra. I el Chelsea té dues jornades de Premier. Dijous al camp del Fulham i diumenge a casa contra el Crystal Palace. Per tant, també una setmana carregadeta per aquest Chelsea de Potter, que no acaba d'arrencar de cap de les maneres aquesta temporada. 8 minuts i 8:15. Ja Sant Feliu de Llobregat, com tenim el Barça Sant Feliu en Guernica, Xavi?
Ara mateix el partit està empatat a 45 punts. De fet, el Barça ha empatat el partit després d'anar tot el tercer quart per darrere el marcador. Falten 9 minuts, 23 segons perquè s'acabi el partit.
Màxima igualtat, a veure si podem cantar la tercera victòria catalana en aquesta lliga femenina. Ho intenta l'Aston Villa, la rematada però se'n va fora i se li acaba el temps a l'equip d'Emery.
Sí, sí, la rematada que ha marxat pel lateral, tenien una falta de fet, que han penjat a l'àrea, però de moment està sent solvent la defensa de l'Estevenage. N'afegeixen 6, diria, i som al 93, Aston Villa 1, Estevenage 2.
Ens actualitzarem amb l'Anna Hernández. Olanna, bona nit, bona tarda, encara,
bona
no?
Bona tarda, bona tarda encara.
7:20, potser encara podem dir bona tarda, per on no vols començar?
Doncs, mira, avui hem d'explicar que és un molt mal dia pel que fa als casos de violència masclista. Hem informat dels 3 assassinats que s'han produït a l'estat espanyol en menys de 24 hores a 3 dones. Doncs bé, ara sabem que l'Alt Penedès s'ha detingut un home com a presumpte autor d'una agressió sexual a una menor d'edat. Segons ha pogut confirmar RAC1, la noia té 16 anys i va ser ella mateixa qui va denunciar l'agressor un cop va poder sortir de casa seva. El suposat autor tindria 35 anys, l'hauria agafat a la sortida d'una discoteca per endur-se-la a casa i l'arrestat l'hauria retingut de manera il·legal per a continuació agredir-la sexualment. El cos policial no vol donar més detalls dels que ja han transcendit perquè volen evitar que surti a la llum la identitat d'aquesta noia que, recordem, és menor d'edat. A més, viu en un poble molt petit i es vol evitar precisament que se l'assenyali.
I un últim apunt, els restauradors i clients s'acomiaden avui del moll del Gregal del Port Olímpic, almenys fins ben entrat el 2024 per les obres que es faran en aquest recinte. Avui els restauradors han servit els últims àpats amb resignació perquè asseguren que molts dels treballadors hauran d'agafar l'ERTO i temen perdre la confiança dels clients amb una aturada tan llarga. Ho explicaven a l'ACN restauradors i clients.
No és un adeu definitiu, és un fin després. Tornarem.
Mañana no vamos a trabajar, no vamos a abrir, no vamos a atenderos, no. Cada dia tenemos clientes habituales que nos vienen a visitar.
Sempre ens hem sentit molt atesos, molt bé, i avui pues, ens sap una mica de greu.
El tancament dels restaurants era l'últim pas abans d'aquesta remodelació que ha de permetre integrar el port a la ciutat de Barcelona. Per exemple, es crearà una gran plaça en el lloc on ara hi ha l'aparcament. És un projecte que remunta a l'any 2016 quan la Generalitat va traspassar la gestió del port a l'Ajuntament de Barcelona. El consistori preveu fer coincidir la inauguració d'aquest nou port amb la celebració de la Copa Amèrica que aquest any i per primera vegada es farà a la capital catalana.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i 2 quarts de 8. S'acaba o no s'acaba el partit al camp de l'Aston Villa?
No s'acaba, falta mig minutet perquè s'acabi aquest Aston Villa 1 Stevenage 2 perquè aquest equip de la Ligue 2 de la quarta divisió anglesa faci història eliminant l'Aston Villa al seu estadi a Birmingham. Pilotada llarga dels d'Unai Emery, rebutja la defensa, de fet fins i tot poden tenir opció de buscar l'1-3, posició no és correcta, és de fora de joc de Roberts. Amb aquesta jugada ens plantarem gairebé el 96, a veure si afegeix una mica més l'àrbitre, o si aquesta és l'última per l'Aston Villa. De fet, serà el mateix porter dels de Birmingham que enviarà una puntada llarga, temps complet, pilota cap a la frontal de l'àrea, l'encara és viva per l'Aston Villa, rebutja la defensa de l'Stevenage, es posa el xiulet a la boca l'àrbitre, mans en l'aire dels jugadors de l'Stevenage, decepció a la cara d'Unai Emery, dels seguidors, dels aficionats, dels jugadors del cos tècnic de l'Aston Villa. Reid, l'home que ha marcat el gol de penal, que no s'ho creu, balla, abraçades. Campbell, l'autor del gol de la victòria, també eufòric. L'Stevenage ha guanyat 1-2 al camp de l'Aston Villa i passa als setzens de la Cup anglesa.
De moment, Emery a la banqueta de l'Aston Villa, eliminat de la Cup, i en els tres partits de la Premier que ha dirigit, derrota a casa contra el Liverpool, empat a casa contra el Wolverhampton i victòria, això sí, al camp del Tottenham. De moment el balanç encara prematur, acaba tot just d'aterrar, com aquell qui diu, Unai Emery, en aquest cas a la banqueta de l'Aston Villa. 4 minuts i 2 quarts de 8, 4 minuts i ha de començar la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala, Alzira, entre el Barça i el Movistar Inter. Un minut i som allà.
Superesports amb Xavi Puig.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Necessites un cotxe ara? A Edifici Girona trobaràs més de 200 vehicles d'ocasió, seminous i de gerència. Comença l'any reestrenant un cotxe a Edifici Girona i celebra-ho amb la família i amics amb el regal que et donarem. Ens trobaràs dins la nau d'Edifici Girona a la carretera nacional 2 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris o a edificigirona.com.
Tu et prepares per encarar el gener.
Let's go.
Nosaltres fem que no et costi tant amb 4 dies sense IVA.
Let's go.
Només a MediaMarkt, del 6 al 9 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
A RAC 1. Superesports. Amb Xavi Puig.
Començar la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala, Alzira, entre el Barça i el Movistar Inter. Àlex Massana, hola, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, què tal? Bona tarda.
Estan tots preparats, jo crec que estan esperant que siguin 2 quarts de 8. Encara falta un minut.
Han corregut molt en fer tots els prolegòmens previs a la final i de fet els jugadors estaven al túnel de vestidors que estic, tinc línia directa de visió 10 minuts abans de, és a dir, a les 7 i 20 minuts i tot va molt amb presses. Jo crec que ho marca la televisió, però els jugadors, els àrbitres i els protagonistes s'han avançat a tot plegat.
Tenim imatges ja de Teledeporte, l'àrbitre esperant que sigui l'hora exacta amb quin 5 surt el Barça per començar la final.
Doncs Jesús Velasco repeteix el 5 d'ahir en les semifinals contra el Pozo, dida que la porteria tanca per al portuguès André Coelho, ales per Sergio Lozano el capità, Marcenio Ribeiro el brasiler i la referència en el pivot, el 10 del Barça, que ahir va fer un autèntic partidàs, Pito.
I l'Inter?
Doncs amb Jesús Herrero sota els pals, Raya serà el tanca del conjunt interista, Trípodi, una de les ales, l'altra ala, el jugador del Baró de Viver, Sepe, la referència, un ex del Barça, un dels quatre ex del Barça d'aquesta plantilla en el pivot, Raúl Gómez.
Doncs ara sí que ha arrencat el partit amb puntualitat, una mica abans, fins i tot que sonin els senyals horaris de 8:15 del vespre. Movistar Inter i Barça buscant el títol de campions d'aquesta Supercopa d'Espanya. És clarament el rei d'aquest títol, el Movistar Inter, amb 14 ja trofeus en el seu palmarès. El Barça en té 3 i, de fet, té dues finals perdudes, Àlex, i les dues són contra l'equip madrileny.
Sí, el 2011 i el 2020. De fet, explicàvem avui al RAC1 migdia que el balanç de finals entre el Barça i l'Inter és de 8 finals, 7 per l'Inter, una pel Barça només. És a dir, que ahir parlàvem de la referència entre Barça i Pozo, que el Barça li té la moral menjada i ha guanyat 13 finals de 13 al conjunt murcià. Aquí és pràcticament al revés, perquè són 7 finals guanyades per l'Inter, una pel Barça el 2011, també precisament quan es van veure les cares a la Supercopa, en aquest cas a la Copa del Rei a Toledo, el Barça va alçar el títol, l'única final que li ha guanyat a l'Inter.
El Barça, que té les baixes, com ahir dèiem, de Ferrau i de Mateus, els dos jugadors que no poden ser en aquesta final de la Supercopa d'Espanya. I tenim un precedent molt recent entre Barça i Inter aquesta temporada. Abans de Nadal es van enfrontar al Palau Blaugrana.
Sí, l'últim partit del 2022, amb victòria del Barça 3-1, en un partit en què Inter, sobretot en la primera meitat, va ser molt millor. Avui veurem quin plantejament fa Pato, que és un dels... entrenadors d'autor, diguéssim, d'això del futbol sala, tant a nivell estatal com a nivell europeu i mundial. Va plantejar una pressió molt especial als jugadors del Barça a primera línia, molt asfixiant, i el Barça va estar desconegut pràcticament fins al minut 25, però a partir d'aquí, quan tira de galons, quan apareixen els jugadors importants, el Barça aconsegueix trenar 3-4 jugades seguides i agafa confiança en la pilota. És un equip que és capaç d'atropellar, i aquí en aquest partit al Palau va passar això.
En 2 minuts va remuntar-lo i va situar aquest 3-1, i veurem si pot continuar. El jugador de Movistar Inter posa les mans al cap, ara la cara, no ho veu gaire clar,
No, es tocava, no sé si era el genoll, a la part interna, el treuen entre, entre Lozano, Coelho, Jesús Herrero i una assistent de Pato a la banqueta de l'Inter, el porten fora, però és que no pot ni caminar, i feia un gest de dolor, molt sentit.
Sí, mans a la cara, ara una altra vegada veiem la jugada repetida, se li gira, el genoll dret. Genoll dret li fa un mal gest claríssim, sense trepitjar ningú, sinó quan recolza el peu en el parquet, li fa un mal gest i d'aquí venen els problemes. Tant de bo no sigui tan greu com sembla amb la imatge, i Raya no hagi d'estar molt temps fora de les pistes.
Intenta el Barça, perdona Xavi, el xut de Pito, ha picat amb unes cames d'un jugador de l'Inter, que era Carlau, l'home que ha substituït Raya. Per mi és una baixa significativa, Raya és un home que defensa molt bé, és un tanca que més d'una vegada l'hem vist emparellat amb Ferrau i li ha amargat nits a Ferrau, i a més té una bona sortida de pilota, és un gran tanca Raya que va explotar fa un parell o tres de temporades i que està a un nivell extraordinari. L'ha substituït el brasiler Carlao.
Mira, deixa'm anar al Metropolitano, que tenim ja 11 del Barça per aquest partidàs a les 9, Atlètic de Madrid-Barça. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem d'hora avui, 11 ja de Xavi.
Sí, i de fet tenim ja els jugadors del Barça trepitjant la gespa, encara vestits de llarg, encara no ha començat l'escalfament, òbviament acaben d'arribar, i és un 11 amb sorpresa perquè Xavi aposta per 4 migcampistes. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, al mig del camp amb Busquets i De Jong ben a prop seu, més avançats Gavi, Pedri, sent Pedri segurament qui jugarà de fals extrem, i al davant Dembélé i Ansu Fati.
Ansu Fati, per tant, és l'escollit finalment per ocupar el lloc de Lewandowski, és veritat que amb aquest canvi amb un migcampista més, però vaja, la tria que havia de fer Marta, Xavi, entre Ferran Torres, Memphis i Ansu, Ansu ha estat el guanyador.
Ansu és el guanyador i Ferran Torres, que es pressuposava a l'11, doncs és el sacrificat més clar. Memphis optava amb menys números per ser avui titular aquí al Metropolitano, ja se l'esperava a la banqueta i efectivament és a la banqueta.
A veure com acaba sent la disposició sobre el terreny de joc d'aquest Metropolitano, d'aquest Barça, amb aquest canvi. Abans ho miraves, Molló, que en la victòria del Barça contra l'Atlètic de Madrid, amb Xavi ja a la banqueta, ja fa una cosa similar, eh?
Sí, sí, amb Gavi jugant de fals extrem esquerre. O sigui que aquell dia també opta per 4 migcampistes i el Barça, recordo, guanya 4-2 l'Atlètic de Madrid.
El de l'Atlètic de Madrid encara no el devem tenir.
Encara no.
Doncs esperarem a veure quin 11 treu Simeone, si aposta per aquesta parella que fa pinta que sí, Griezmann, Joao Félix, avui en punta d'atac. Ara tornem cap al Metropolitano. Marta, fa molt fred o no avui a Madrid?
Sí, fa una mica de fred. És cert que la temperatura encara podria ser pitjor, però la sensació de fred és més gran perquè està plovent i fa vent. Per tant, sí que tenim ara mateix 13 graus, que dius, podria fer encara més fred, però la sensació del vent amb la pluja, etcètera, etcètera, doncs fa que tinguem fred.
El camp està bé, no? Però, tot i la pluja...
Sí, no estem observant cap problema amb la gespa ara mateix. Veiem que la gespa està en bon estat.
D'aquí menys d'una hora i mitja, aquest partit del Atlètic de Madrid-Barça, la sintonia de RAC1, a les 8 ja ens hi posarem amb el Pou i tota la tropa. Fins ara, Marta.
Fins ara.
El futbol sala 0-0, Movistar Inter-Barça. Avui hi ha més dracs, no, Àlex, que ahir?
Sí, ahir n'hi havia uns 7-8 dracs, avui n'hi ha una 60 ben bé, que han fet una rebuda espectacular a l'autocar del Barça, que ja duen ben bé 20-30 minuts animant aquí al pavelló, ocupen una de les cantonades. Realment, el color groc, tots junts amb la samarreta, fa molta patxoca, eh? Els dracs és un grup d'animació que a mi, sent jugador, m'agradaria tenir. Realment, perquè t'acompanyen a tot arreu i a més t'animen sense parar, sempre amb molt de respecte a les aficions rivals i vaja, que a mi com a jugador i acompanyen sempre el Barça de futbol sala, m'agradaria tenir-los al costat. Per cert, que a l'altra banda del pavelló avui hi ha afició rival, diguéssim, hi ha gent repartida per tota la grada amb samarretes del Movistar Inter, però n'hi ha 7 o 8 amb samarretes de l'Albacete, samarretes de l'Inter i samarretes que no he sabut reconèixer, amb una bandera d'Albacete i amb una bandera d'Espanya, que són col·legues d'Albacete de tota la vida, de Raúl Gómez, que és aquest pivot que des de fa un parell de temporades juga al Movistar Inter, que va passar pel planter del Barça i que és una de les figures més destacades de la selecció espanyola i juga a l'Inter, és aquest dorsal número 6. Per mi és un jugador de molt talent i que té molt gol a les seves cames, doncs han vingut els seus amics de tota la vida a animar-lo des d'Albacete a Alzira. Juga el Barça. Perfil esquerre, Sergio Lozano. Amb Didac, que surt de la seva cova. Passada per Pito, que regira sobre el seu eix. Intentava una passada per André Coelho, que servirà de banda amb Sergio Lozano, el seu capità. De nou el portuguès a camp propi, encara el Barça, apareix Marcenio, passada en vertical per Pito, que s'intentava girar amb el marcatge de Carlao, recupera Pito, busca porteria Pito, li posa la cama Carlao, duríssim el seu compatriota, recupera també la pilota Sergi Lozano, se li ha escapat la pilota al capità, possessió pel conjunt blaugrana perquè l'han xiulat falta. Esteu aquí, eh?
Sí. Estem aquí perfectament, escoltant amb atenció.
Sí. Que a vegades hi ha hagut molts problemes de comunicació. Diguéssim que la Federació Espanyola no és un ens federatiu que organitzi aquestes trobades de gent del futbol sala, grans competicions del futbol sala, amb cuidant massa els detalls. Hi ha hagut molts companys periodistes que el Quantum, aquest aparell que utilitzem les ràdios, no els hi ha funcionat massa. De fet, més d'un patia per la final d'avui.
Deixem passar per Sant Feliu, com tenim el Barça Sant Feliu en Guernica de la Lliga Femenina de Bàsquet. Xavi.
Viurem un final molt, molt ajustat. Falta un minut, 30 segons, guanya el Barça Sant Feliuenc ara mateix per 2 punts, 58 a 56.
Deixa'm dir que el Perfumerías Avenida acaba de fer un comunicat oficial després del partit que ha jugat avui a la pista del Saragossa, que ha acabat guanyant el Saragossa. Ha estat un partit calentet avui un mes dels que ha jugat l'equip de Salamanca, i on condemnen aquest comunicat l'agressió, expliquen, patida per un aficionat del Perfumerías Avenida al pavelló del Saragossa, del Casademont Saragossa. Diu que ha estat denunciada aquesta agressió davant dels cossos de seguretat de l'Estat en el mateix moment, que ha identificat també l'agressor en aquest mateix pavelló, i després acaben dient que esto no debe empañar la habitual cordialidad dentro de nuestro deporte y deseamos que permanezca como lo que es, un hecho alejado, és que costa de llegir, perquè em foten un fons blau aquí que ja ho podrien fer d'una altra manera. Un hecho aislado, protagonizado por un exaltado que no representa la afición del club zaragozano. Diu el Perfumerías Avenida en aquest comunicat oficial després de guanyar avui el seu partit a la pista del Saragossa. Que ha estat calentona la cosa durant tot l'enfrontament. La Copa de la Reina, recordo, a jugar a Saragossa aquesta temporada, dic, perquè la cosa fa pinta que estarà entretinguda. Ho intentava el Barça, que l'ha perdut, Àlex.
Sí, gol de l'Inter Movistar al minut pràcticament 5 de partit. El mal son de la Champions, aquell jugador, aquell portent físic que es diu Fitz, que ve del Brasil, que la temporada passada jugada al Manzanares i que ha fitxat aquest mercat d'hivern per el Movistar Inter, ha aparegut amb cama esquerra, ha fet el primer, perd el Barça, torna a aparèixer en els malsons blaugrana fits, com ja va passar en la ronda d'èlit de la Champions.
Sí, errada greu de Sergio Lozano aquí en la sortida de pilota, que estava una mica pressionat, però erra clarament en la passada el capità.
I ho intentava ara André Coelho, la rèplica del Barça, s'ha llançat al terra, una de les també cares noves d'aquest mercat d'hivern, el conjunt madrileny, Rubi, ex de Llevant, també de Rivera Navarra. I el Barça, que ho torna a intentar pel perfil esquerre, ha aparegut un altre cop Fitz en tasques defensives. El Barça a punt de completar la segona rotació amb Adolfo, amb Diego, entraran Carlos Ortiz i Sergio González. La posarà des de la cantonada el capità Lozano, que intentava una genialitat per marxar de Fitz. A les mans de Jesús Herrero, el porter de l'Inter, Cecilio, regirant-se sobre el seu eix a camp propi, Rubi, girant el joc pel japonès Kaito. Ahir no va tenir ni un minut. Compte, Kaito, que ha estat a punt de rebre el punt de penal. Se li ha escapat la pilota. El jove jugador del Movistar Inter. Possessió pel Barça. Diego. Emparellat amb Cecilio. Obrint a banda dreta per Adolfo. De nou Diego. Ha rebut una trompada Adolfo. Li xiulen falta Rubi. És la segona del Movistar Inter. El Barça que emporta cap. No n'ha fet cap. Ara li xiulen un fora de banda favorable a l'Inter, que desespera Sergio González. Ha començat diferent el partit respecte a la semifinal d'ahir, realment, eh?
Sí. Clar, aquest Fitz, Àlex, ha renunciat a jugar una Final Four per fitxar pel Movistar Inter.
Sí, crec que, no sé si ho vam parlar amb el Molló o amb algú a la redacció, quan es va confirmar era una opció que hi havia que sobrevolava. I tens a sobre la taula o disputar segurament la primera, segur, Final Four de la teva vida a nivell de Champions, o marxar a un club històric, segurament amb un bon sou, amb un contracte, crec que és de 2 anys, amb una més d'opcional, amb un jugador que té, és del 92, per tant, farà 31 anys aquest 2023. Jo, personalment, hagués triat quedar-me a l'Anderlecht i jugar a la Champions. Si el Movistar Inter em vol, ja em voldrà, no?, a final de temporada. però vaja, això és un debat, cadascú ho triaria una cosa diferent.
Sí, segurament jo... la proposta hauria de ser d'ara o mai, o vens sí. ara o no, no, no tornarem a venir a buscar, i no ha estat, no ha sigut una decisió fàcil, la que no, ha pres el jugador ex de l'Anderlecht, ara ja del Movistar Inter. A Sant Feliu, guanyarà o no guanyarà el Barça Sant Feliuenc, Xavi?
Doncs no ho sé, guanyava de 2 el Barça Sant Feliuenc, però ha revertit el marcador al Guernica amb un triple a falta de 21 segons perquè acabi el partit. 60-61, guanya de tan sols un punt al Guernica ara mateix.
Caramba, tens mort ara la pista o la pilota en joc?
Tens mort ara mateix, està el rellotge aturat.
Ara tornem cap a Sant Feliu, al pavelló Juan Carlos Navarro, guanya d'un al Guernica, 60-61 a primera. Guanya el Sevilla, el Getafe va apropant-se, no?, a la porteria sí. sevillista.
Sobretot a partir de l'1-0, realment ha reaccionat bé. Mira, ara xutava Carles Alanyà, però ha rebutjat de la defensa del Sevilla. I va arribant l'equip de Quique Sánchez Flores, per tant, han de descartar cap escenari. Recordem que aquest gol no és bo per l'Espanyol, perquè el Sevilla el supera a la classificació i l'equip de Diego Martínez acabaria la jornada penúltim a la classificació. El 8 de la segona, Sevilla 1, Getafe 0.
I el líder de segona continua guanyant.
Sí, per la mínima. 8 també de la segona per a Les Palmes. Guanya l'equip de Pini. Les Palmes 1, Racing 0. Ha marcat Pejiño, que és aquest migcampista amb força gol. Ha marcat 5 dianes ja aquesta temporada amb els canaris.
A la Lliga CB guanya el Baskonia de 5 contra el València, 51-46, partit al tercer quart. I el Barça perd 1-0 contra Movistar Inter, al 13 minuts encara per jugar-se de la primera part.
Sí, i jo crec que fent un partit discret en atac, li està costant molt generar ocasions, generar espai pels xuts, espai per les jugades de ofensives, i el Movistar Inter que està molt ben situat en defensa. Compte que recupera Sergio González, Carlos Ortiz, obrint a banda pel de Moncada, el xut, el pal, la més clara del Barça, just quan dèiem que li estava costant trobar porteria, Sergio González, que atziva una puntada de peu a la pilota, que pica el pal de la porteria de Jesús Herrero i marxa per línia de banda, la primera clara del Barça als 7 minuts de partit.
Era bona aquesta, després d'una mala sortida també des de pilota de l'equip madrileny. A Sant Feliu, com ho tenim, Xavi?
Encara no acaba el partit, ara guanya el Barça 62-61 a falta de 4 segons. Temps mort, ara mateix ha aconseguit 2 tirs lliures. Anderson, ella mateixa els ha notat, 62-61 a falta de 4 segons.
I pilota per l'equip basc.
Exacte, pilota pel Guernica, per l'equip tindrà 4 segons per intentar remuntar el partit.
A veure com acaba, tornem ara de seguida cap a Sant Feliu, estan xequejant un possible penal a la Lliga Italiana.
Unes mans d'aquelles que segurament us indignareu perquè diríeu això no ha de ser penal, però és que té la mà molt oberta el jugador de la Sampdoria. A mi m'estranya que no hagi xiulat penal l'àrbitre del partit. La té baixada, no la té alçada, però la té molt separada del cos. Ja és el monitor l'àrbitre, segurament xiularà penal, la Sampdoria amb 10, serà penal a favor del Nàpols, veurem si el transforma, però el líder de moment camí de sumar 3 punts més. Sampdoria 0, Nàpols 1, 34 de la segona part, vaja, amb un parell de visionats, n'ha tingut prou, és penal a favor del Nàpols.
Pot col·locar un 0-2 ja en el marcador, aplaudeix Dani Puntí Prats, que diu que és penal claríssim,
sí, no?
com una casa de pagès. A Sant Feliu s'acaba o no s'acaba, Xavi?
Ara veurem, està a punt de posar la pilota en joc al Guernica, s'ho ha de jugar i si una falta passes, s'acabarà el partit i serà victòria pel Barça. Falten 2 segons, però la pilota serà favorable al conjunt blaugrana, el partit que pràcticament està mort ja. Podrà ser victòria pel Barça Sant Feliuenc.
Serà
demana
victòria...
temps mort,
de temps mort
el Guernica, per tant encara no acabarà el partit.
2 segons encara, però fa pinta que serà victòria això blaugrana. Ara tornem després del temps mort, ja té més temps morts que bàsquet gairebé en aquest tram final de partit. 1-0, perd el Barça, de mica en mica sembla que agafant-li el to al partit, però li està costant, Àlex?
Sí, li ha anat bé, jo crec, aquesta jugada, aquesta ocasió de Sergio González. Després ha tingut una opció Diego, que jo crec que avui ha de ser important, el de Palmitos, un mes després de la seva renovació, agafant encara més galons del que té, segon capità, recordem-ho. Però jo crec que li falta un punt a Diego i avui ha de ser important, ha tingut una el de Palmitos. I ho intenta de nou el Barça, una passada que buscava André Coello en diagonal a l'arribada d'Adolfo, ha posat la cama a Sepe per evitar-ho, serà possessió del Barça. Juan de nou entra Pito a pista, substituint Sergio González. Per cert, per tancar el tema Fitz, escarbant una miqueta, es veu que l'Anderlecht va comprar o es va fer seu el Halle Goit, l'Anderlecht de futbol, com va passar fa unes temporades amb l'Osasuna i el Xota, aquí a la Lliga Espanyola. Mira, ara, perdó, canvio de tema. Diego, targeta groga. Per regibar-li, crec que un cop de colze, m'haureu d'ajudar perquè no ho he vist clar, en un canvi de bloqueig a Nakata, a Eric Martel. Ara li demana disculpes. Els àrbitres ho han vist claríssim. Li ha ensenyat la groga a Diego, el 7 del Barça.
Sí, se'l treu de sobre. Amb la mà, li posa la mà a la cara a Diego i l'acaba empenyent. És exactament el que li està explicant ara l'àrbitre, que li posa la mà així al coll a Diego. Jo crec que li està explicant, has fet això, per tant això és una groga. I ahir jo crec que encerta l'àrbitre. Marca el Nàpols.
Sí, marca el penal el Mas pel Nàpols, pel líder de la sèrie italiana. Per tant, Sampdoria 0, Nàpols 2. El 37 de la segona part, dos gols de marge pels d'Espaleti, que a més tenen el rival la Sampdoria amb 10 homes des de la primera part per l'expulsió de Rincón.
S'acaba el període de Sant Feliu o no, Xavi?
Ara sí, ara ja ha acabat, 64-61, ha guanyat el conjunt d'Isaac Fernández. Ha fet una falta al Guernica per intentar prendre la possessió, però ha anotat els dos tirs lliures al Barça i ha acabat guanyant el partit per 3 punts.
9 victòries, 7 derrotes al Barça en aquesta classificació, instal·lat en aquestes 8 primeres posicions, empatat de fet amb l'Araski i també amb el Guernic, amb el seu rival d'avui, amb aquest balanç de 9 victòries, 7 derrotes per l'equip blaugrana. Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
I em sembla que tenim 11 de l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. Laia Coll, hola, bona tarda. Espera, que ara la recuperem a la Laia. La tenim o no la tenim, Dani? Hola, Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tenim 11 de Simeone per jugar contra el Barça.
Efectivament, amb el 5-3-2, finalment amb Coque a l'11 titular i també amb Pablo Barrios, que estrena titularitat a la Lliga. Aquesta sensació, aquest jove migcampista de l'Atlètic de Madrid que està despertant moltes passions. L'11 de l'Atlètic de Madrid per jugar contra el Barça és el format per Oblak a la porteria, tres centrals, Savic, Jiménez i Reinildo, als carrils, Nahuel Molina i Carrasco, mig del camp Coque, Marcos Llorente i Pablo Barrios, i al davant Griezmann i Joao Félix.
11 de Simeone, amb aquesta línia de 3 al darrere, és reconvertible també, segons com vulgui, amb aquest Carrasco que pot anar de lateral o el pot servir de migcampista, però de moment col·loquem-la amb aquesta línia de 3 al darrere i amb els dos carrilers. Així afronta el partit Simeone contra el Barça, que recordem jugar amb 4 migcampistes avui, amb Gavi, amb Pedri, amb De Jong i amb Busquets i amb Ansu Fati i amb Dembélé a la punta d'atac. Laia, tornem res d'aquí 9 minuts i ja ens hi quedem. Fins ara.
Fins ara, per cert, plou amb moltíssima intensitat aquí al Metropolitano Madrid.
Esteu a cobert o no?
Sí, nosaltres sí, estem a cobert. Els que no estaran a cobert seran els jugadors. Veurem quina afectació que va tenint aquesta pluja sobre la gespa.
Esperem que la gespa aguanti, que hi hagi bon drenatge en aquest Metropolitano. Fins ara, Laia.
Fins ara.
A Madrid, no, Alzira, perd el Barça 1-0 contra Movistar Inter, Àlex.
Sí, ha demanat temps mort Jesús Velasco, que no ho estava veient gens clar, per donar alguna instrucció, canviar alguna coseta, aquell petit detall que canvia la dinàmica d'un partit. Veurem què passa. De moment, Catela, per exemple, a pista, que havia aparegut només un instant per xutar una falta. Fins ara amb el cap, es treu la pilota de sobre, serà possessió pel Barça, zona de tres quarts. Perfil esquerre, la posarà en joc el portuguès André Coelho. Amb Pito, combinant amb curta amb Adolfo, de nou André Coelho. El Barça carregant ara el joc per banda esquerra. Recupera l'Inter perquè posa un peu Sepe, l'últim en tocar-la. Diu el col·legiat que ha estat Adolfo. Possessió pel conjunt madrileny, que guanya 1-0. Rubi amb Raúl Gómez en curt. Intentava controlar Fitz, ben vigilat ara per André Coelho. Realment, aquest matí parlàvem amb Carlos Ortiz, que també serà un dels encarregats de defensar Fitz, i deia, en tindrà una, dues, tres, però hem d'estar molt a sobre. I en la primera, la cap a dins. Però vaja, ara el canvi és clar, André Coelho sobre Fitz, emparellats els dos, i veurem com se'n surt el portuguès.
Mira, deixa'm a Àlex, que entra l'Anna Hernández a l'estudi de RAC1, notícia d'última hora. Hola, Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens has d'explicar?
Doncs mira, bo que hem de saber, al Brasil, centenars de seguidors de l'expresident Jair Bolsonaro han envaït avui la seu del Congrés Nacional en una manifestació. Demanen que s'intervingui militarment al país per enderrocar, diuen, el president Lula da Silva, que va ser investit l'1 de gener d'aquest any 2023. El grup extremista armat amb pals també han atacat alguns vehicles de la policia i han destruït les barreres de protecció del cos policial. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
Doncs fa uns minuts que prop de 1.000, entre 1.000 i 1.500 seguidors radicals de Jair Bolsonaro que estaven acampats davant del quartier general de l'exèrcit a Brasília han passat el control policial, han rendit pràcticament els pocs policies que hi havia al que es diu la plaça dels Tres Poders, on es concentren doncs, el Palau Presidencial de Planalto, el Congrés i també la seu de la Cort Suprema. Primer han entrat al Congrés, es diu que ja han entrat a dins de les sales nobles del Congrés, hi havia pocs policies, estan intentant entrar ara a la seu de la Cort Suprema i sembla que també al Palau Presidencial, tot i que hi ha més vigilància i s'ha dit que el president Lula da Silva no es troba en aquests moments a Brasília. Hi ha una mica de confusió, el que es veu per les imatges per televisió, doncs és això, milers de persones a dins del Congrés Nacional, que seria l'esplanada dels ministeris de Brasília, i les preguntes ara doncs, és què passarà amb les forces de seguretat. El ministre, això en teoria correspon al govern del Districte Federal, que el seu secretari de seguretat és l'exministre de Justícia de Jair Bolsonaro, que per tant doncs, fa només dues setmanes que deixa el càrrec i es diu que és ell doncs, que no ha posat prou vigilància perquè els serveis d'intel·ligència ja havien avisat que podria passar en qualsevol moment una invasió. Però tot és molt recent, molta confusió. Això sí, les imatges mostren a milers de persones sobre el sostre i a dins del Congrés Nacional i també intentar entrar a la seu de la Cort Suprema i al Palau Presidencial del Brasil.
Gràcies, Pau. De seguida que en tinguem més informació, doncs tornarem a estar per aquí.
Doncs, evidentment, punt d'interès ara mateix amb el Pau Ramírez des del Brasil amb aquesta informació que ens acaba d'apuntar. Fins ara, Anna.
Fins ara, que vagi bé.
5 minuts i les 8. Ja podeu anar posant un ull també durant el Barça jugar a RAC1 cap a Brasília, cap a aquesta seu governamental al Brasil. 1-0 perd el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala contra el Movistar Inter. Aquest Carlau de Movistar Inter, Àlex, sembla bèstia, que tingui 52 anys.
Sí, sí, sí. Perquè té la cara com...
Té la cara de senyor molt gran.
No, jo crec que ahir, vista a un metre, em va donar la sensació que és aquella gent que ha tingut molt acné de jove i no l'ha sabut superar bé, diguéssim. És que no vull ser molt... Crec, que té la cara molt cascada per això.
I és veterà, diríem, pel que fa futbolista, no? En té 30, què? 34?
Mira, ho he mirat abans i ara no... Espera, que el tinc aquí, eh? Carlao, que arriba la temporada passada al Movistar Inter. A veure, que tinc la plantilla aquí, no se'm carrega.
Ara ho mirem, tranquil, Àlex.
Sí, eh? Vale. És que també ja us he dit, eh? Sí, és que ara, mira, just ara el tinc davant de la meva posició. Crec que puc confirmar el que us deia, el tema de l'acné mal superat, diguéssim. Juga a l'Inter, al camp contrari ja. Carlao girant-se sobre el seu eix, el xut! Aturada sense problemes de Didac. Possessió pel Barça amb Catela, Antonio, primers minuts de Jaén en aquesta final contra Movistar Inter, la final de la Supercopa d'Espanya, el Zira. Per cert, quina capacitat de Pau Ramírez de parlar-te d'un Brasil-Equador de Copa Amèrica i de fer-te una crònica en un moment bastant complicat del país, eh?
Sí, és un tio polifacètic, terrament de Pelé, és el que fa el que faci falta.
Juga al Barça, juga a Didac.
Segurament deu saber que Carlau té 33 anys també, Pau Ramírez.
Juga el Barça a camp contrari, Pitu a banda esquerra, trepitja la pilota, se li escapa el control de Chapecó, intenta llançar la contra a l'Inter mitjançant Carlao, amb Cecilio, que té Rubi, el xut de lluny de Rubi, ha picat amb les cames d'Antonio, possessió de nou pel conjunt
madrileny amb trípode i l'argentí. Giren el joc a banda esquerra per Rubi, creuant la divisòria dels dos terrenys de joc i emparellat amb Antonio. El xut de Rubi, molt desviat. El Barça realment, després del gol, no ha patit massa angúnies en defensa. És veritat que no ha trobat ocasions clares, però està, jo crec, revertint una mica la dinàmica de l'inici de partit del Barça. Trípodi, passar a banda esquerra, el xut! Doncs mira, un petit ensurt pel Barça, que intenta llançar la contra. Per l'eix, condueix Sergi Lozano, obre per la banda esquerra a Pito. Pito aixeca el cap de nou, Lozano, el xut! Ha picat amb les cames de Kaito. Serà Serré des de la cantonada pel conjunt blaugrana. Veurem si amb la pissarra pot desfer aquest 0 en el marcador del Barça. Per cert, el conjunt blaugrana que ha arribat fa un parell de minuts a les 5 faltes. Per tant, haurà de defensar els 7 minuts 18 segons que li queden a la primera meitat amb la precaució de no fer falta, perquè llavors el conjunt madrileny tindria un doble penal.
Un altre jugador trípodi al terra.
Sí, però jo crec que
l'estiren, no? Una rampa, no sembla?
Sí, li estava posant una mica més poc a formatge, eh? La rotació era molt llarga, necessitava el canvi. És argentí i se la sap totes.
Sap que ha de sortir igualment i diu, doncs mira, agafa una mica d'aire aquí.
Sí. Juga el Barça des de la cantonada. Lozano perd la pilota davant Sepe. Sepe, l'ex de l'Indústria Santa Coloma,